Els líders del G7 acorden més sancions a Rússia per ofegar-la econòmicament. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ofensiva dels països més poderosos del planeta contra la Rússia de Vladimir Putin. La cimera del G7 ha confirmat avui la seva intenció d'imposar noves sancions contra Moscou per reduir encara més la capacitat de Rússia de continuar amb la guerra contra Ucraïna. En la reunió dels màxims líders mundials, que té lloc aquest divendres a la ciutat japonesa d'Hiroshima, els mandataris internacionals han avisat que qualsevol proposta de pau per resoldre la guerra ha d'incloure la retirada de les tropes de Vladimir Putin d'Ucraïna. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Entre les mesures d'aquest paquet s'ha acordat actuar contra el benefici que Rússia obté de l'extracció de diamants.
En el comunicat conjunt que han fet els líders mundials s'exposa que actuaran conjuntament per restringir el comerç i l'ús de diamants extrets, processats o produïts a Rússia. Aquest negoci suposa uns ingressos per al país de més de 3.000 milions d'euros cada any. Els països del G7 també s'han posat d'acord per actuar contra les empreses que transporten material al front. Paral·lelament, els mandataris han renovat oferiment de suport financer, humanitari, militar i diplomàtic a Ucraïna al temps que calgui.
Així doncs, notícia important, perquè amb aquest nou paquet de sancions es pot restringir l'accés de Rússia a l'economia mundial i privar també així el país de tecnologia i ofegar-la al negoci de fabricació de material de defensa que fa servir per lluitar contra Ucraïna. Mirant ja Catalunya, la campanya electoral a Barcelona centra totes les mirades. Avui Colau ha proposat un telèfon municipal d'atenció a la violència contra la infància i l'adolescència. I atenció, portar a Barcelona al Mundial de Futbol Femení l'any 2031.
I des d'Esquerra, Ernest Maragall ha promès a tenir 100 dies una nova ordenança municipal sobre pisos turístics, i des del PSC, Collboni, que aposta per convertir la capital catalana en referència de la investigació i innovació del xip.
I des de València, la seva candidata Eva Parera, que avui ha passat per Ràdio Estel, defensa, com feia ahir Xavier Trias, l'ampliació de la Guàrdia Urbana i també l'eliminació de part de les Seperilles. Ho ha dit avui en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
És evident que això no està funcionant, s'ha de revertir, no tot serà revertible pel cost que pot suposar, però s'ha de fer un replantejament molt seriós de tots els projectes urbanístics que s'han fet.
Des de... repassarem avui també a banda de Valens i aquestes propostes que feien avui els candidats a Barcelona, el que ha donat de si tota la campanya per la resta de les formacions. Tot això a les portes d'un cap de setmana on quedarà restablerta la normalitat de la línia R2 Sud de Rodalies, que porta funcionant, recordin, amb mig gas des del 1 de maig, quan un incendi va afectar part de les instal·lacions de l'estació de Gavà.
I segons Adif, la línia ja funcionarà com sempre a partir de demà dissabte, un dia abans del que va anunciar la ministra de Transports, Raquel Sánchez. La prova de foc serà, però, dilluns, que serà el primer dia laborable amb el servei restablert.
I al bloc dels esports us explicarem avui que Ona Carbonell surt de l'aigua per sempre.
Y aunque anunciar la palabra retirada como algo que toma cuerpo de forma definitiva ante todos vosotros me llena de mil emociones que no alcanzaría a describir, lo hago de forma serena, meditada, agradecida y tranquila conmigo mismo y con la decisión.
Ona Carbonell posa punt i final a una carrera, per tant, de més de 15 anys, Pere.
Doncs sí, la nedadora de Barcelona té 32 anys i deixa la competició després d'haver aconseguit 2 medalles olímpiques, 22 en mundials i 12 més en europeus.
I en bàsquet també us explicaré que aquest cap de setmana arrenca la Final Four de Kaunas. Avui comencen les semifinals.
A les 5, l'Olympiacos Mònaco, i a les 8, Barça-Madrid. Els jugadors jugaran la final de diumenge.
Ens ho explicarà l'Anna Closa en el bloc dels esports. I avui a la cultura posarem la mirada a l'òpera Parsifal de Wagner, perquè després de 12 anys es tornarà a representar el teatre del Liceu de Barcelona, aquesta vegada sota la direcció de Klaus Gut i de Josep Pons. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Parsifal es podrà veure al Gran Teatre barceloní a partir del dijous que ve, 25 de maig, i fins al 6 de juny. Va ser precisament al Liceu on es va representar aquesta òpera de Wagner per primera vegada després de ser prohibida l'any 1913 a Alemanya. Els organitzadors asseguren que no deixarà indiferent a ningú perquè no té res a veure amb altres representacions que s'han pogut fer d'aquest clàssic.
I en aquesta mateixa secció de cultura, ja ho saben, com cada divendres acabarem el programa repassant el bo i millor de la música que s'estrena avui i que encapçala aquesta setmana el retorn de la catalana Rigoberta Bandini.
Encontramos las respuestas y nos vamos a países muy lejanos a buscarlas, a entenderlas, a palparlas.
Després d'un temps de descans, la cantant de Barcelona ha publicat avui la cançó Miami Beach. També posarem el play a les noves cançons de Paula Valls, de Manu Carrasco, de Blur, o en l'escena urbana, el nou disc de l'argentina Nicki Nicole. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans fem, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Vaja, si ens espera un cap de setmana o no de pluges. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Estan començant ja a créixer força núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i al llarg de la tarda els ruixats i les tempestes guanyaran terreny en aquest sector. També Catalunya interior i ja avançada la tarda arribaran a punts del perlitoral i de cara al vespre alguns punts de la costa. En principi seran precipitacions molt importants, però Pirineu i alguns punts de l'interior poden tenir intensitat entre moderada i forta. Les temperatures avui una miqueta més baixes que les que vàrem tenir ahir, especialment a l'interior i al sud, i estables a la resta, màximes entre els 18 i els 23 graus, que són temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any. Tant dissabte com diumenge, la mateixa tònica de temps. Seran matins variables, amb clarianes, però a partir de mig matí, migdia, començaran a créixer núvols. Altra vegada començarem per les comarques del Pirineu, del Prepirineu. Primer ruixats ja a partir de migdia. Catalunya interior, entre migdia, primeres hores de la tarda, i també avançada la tarda arribarien a punts del prelitoral i també punts de la mateixa costa, de forma irregular a qualsevol punt de Catalunya. Per tant, no serà un cap de setmana passat per aigua, però sí que a les tardes hi haurà força inestabilitat. Temperatures sense canvis importants, però atenció, mentre plogui, les temperatures baixaran de forma moderada i aquestes començarien ja a pujar una mica més de cara a la setmana entrant, tot i que es mantindria una certa inestabilitat i, per tant, continuarien aquests ruixats de mitja tarda, especialment a l'interior i al Pirineu.
La cimera de líders mundials, el G7, que es reuneix al Japó, ha acordat avui un nou paquet de sancions conjuntes per castigar a Rússia per la seva invasió a gran escala a Ucraïna. El G7 acorda, per tant, d'entrada, reduir encara més el perímetre de les exportacions russes que estan permeses actualment, amb l'objectiu d'asfixiar la capacitat industrial de Moscou, que podria tenir un possible efecte sobre la indústria de defensa russa.
Les noves mesures també intentaran evitar que Rússia pugui eludir les sancions vigents. En termes generals, els mandataris han explicat que les noves sancions busquen tallar l'accés de Moscou al sistema financer internacional i limitar els seus ingressos energètics i futures capacitats d'extracció. Aquí apunten cap al negoci dels diamants, que porta a Rússia ingressos per valor d'uns 4.000 milions de dòlars. Els socis estudiaran mecanismes per reduir els ingressos en aquest sector, com ja ho van fer amb les exportacions de petroli. Per últim, el G7 també ha acordat continuar reduint la seva dependència de l'energia russa i d'altres matèries primeres.
Una reunió del G7 que, com dèiem, es fa a la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i on hi participarà, atenció, telemàticament, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. També s'ha convidat a participar en aquesta cimera amb mandataris de països importants com són l'Índia, el Brasil o Indonèsia.
Estel migdia.
Així a casa nostra obrim bloc electoral per repassar les últimes hores d'una campanya electoral que avui divendres ha arribat al seu equador. El candidat d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, es compromet a tenir 100 dies en 100 dies una nova ordenança municipal sobre pisos turístics que s'inspiri en el model de la població de Sitges. Les mesures anirien encaminades a retirar la llicència d'ús als pisos que es venguin i els que estiguin en desús. En una atenció als mitjans avui, des del bloc del carrer Tarragona de Barcelona, el candidat d'Esquerra ha carregat contra el model del PSC i de Junts perquè pensa que deixen barra lliure al turisme. Judit Caselles.
Bona tarda. Maragall acusa el govern municipal de mala gestió amb els pisos turístics i de no actuar per posar solució al problema del bloc Tarragona.
Qui està desnonant aquestes famílies d'aquests pisos és l'Ajuntament de Barcelona, que s'està convertint de gestor i de responsable del concepte d'ús turístic. Està desnonant les famílies gràcies a la seva omissió, a la seva inhibició, a la seva mala gestió explícita en aquest terreny.
La número 2, Elisenda Alemany, critica Xavier Trias, de Junts, i Jaume Collboni, del PSC, de tenir un model que dona ales al turisme.
Els dos, Trias i Collboni, volen convertir Barcelona en Benidorm, i si Trias i Collboni volen convertir Barcelona en Benidorm, que es presentin a les eleccions a Benidorm.
Esquerra també vol dedicar els ingressos del recàrrec de l'impost turístic fins a 400 milions d'euros a combatre els efectes negatius que produeix el turisme, per exemple, a Ciutat Vella.
Gràcies, Judit. I en la mateixa línia, la CUP avui també ha centrat les propostes en els efectes que té el turisme per la ciutat i per això proposen crear una ecotaxa municipal per gravar les emissions de gas d'efecte hivernacle que emeten els creuers que atracen al port de Barcelona. Ho ha dit la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona, Baixa Xangue, qui aposta perquè desapareixin els creuers.
Una taxa, una ecotaxa per aquests creuers que tenen tant impacte en els gasos, amb gasos d'efecte hivernacle i que la recaptació d'aquest impost vagi directament a pal·liar els efectes cap a les veïnes d'aquesta indústria turística, no com passa ara amb la taxa turística que està dedicada a pagar concursos de cocteleria o tornejos de pàdel o de polo.
De fet, aquest matí la CUP ha desplegat una pancarta al mateix port de Barcelona mostrant el seu rebuig en els creuers.
Doncs aquesta pancarta, però, només ha estat penjada 5 minuts perquè la policia portuària l'ha despenjat i ha identificat dos membres de la CUP per aquesta acció, un d'ells, la diputada del Congrés, Mireia Vall.
I des del PSC, Jaume Collboni ha carregat avui contra els seus principals rivals, Ada Colau i Xavier Trias. El candidat socialista critica que l'alcaldable dels comuns té desconfiança en la iniciativa privada i que el candidat de Junts genera inseguretat. Ho ha dit avui en un esmorzar a Kuroki Nueva Economia Forum, que organitza Tribuna Barcelona, on ha proposat fer una seu a Barcelona per dissenyar xips. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El candidat socialista ha acusat a la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, de fer polítiques de decreixement econòmic i a l'alcaldable de Junts, a Xavier Trias, de ser el candidat de la inseguretat jurídica i política.
Nosaltres, els socialistes, som l'alternativa progressista a l'alcaldessa Colau i als comuns. I som l'alternativa progressista també a la candidatura de Junts per Catalunya representada pel senyor Trias. Som l'alternativa amb sentit comú, amb capacitat de consens i amb generació d'estabilitat i confiança.
Collboni també ha proposat construir una seu a la Zona Franca per a empreses que dissenyin xips. L'objectiu del candidat socialista és que la capital catalana sigui referent al sud d'Europa i que el xip permeti a Barcelona ser sobirana a nivell industrial, d'innovació i de coneixement. A l'acte ha assistit la ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, per donar suport a Collboni. També hi ha hagut la plana major del PSC a Catalunya, els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT de Catalunya, així com l'exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez.
Gràcies, Sílvia. I si Collboni feia aquestes acusacions cap a Trias, Trias, de la seva banda, ha acusat a Collboni i Colau de promoure el decreixement econòmic de la ciutat i no aixecar prou la veu per la manca d'inversions.
El candidat de Junts diu que les teories de Junts i de socialistes no són molt diferents, però discrepa en les formes.
I és veritat que l'alcaldessa és una persona que ha apostat pel creixement, que no està d'acord amb el creixement econòmic, que no està d'acord amb el que jo sempre plantejo, la lluita contra la pobresa passa per crear activitat econòmica. Podríem estar-se hores discutint quin tipus d'activitat econòmica, però el que no es pot estar és a favor del decreixement econòmic.
Els de Trias per Barcelona també han retret a Colau i Collboni que no exigeixin prou al govern espanyol rectificar el dèficit d'inversions històriques que hi ha en infraestructures a Catalunya.
I pel que fa als comuns, la candidata de Colau proposa activar un telèfon municipal que tingui casos de violència en la infància i l'adolescència, similar al que ja funciona per prevenir els suïcidis.
La candidata dels comuns a l'alcaldia de Barcelona ha detallat en declaracions a l'agència EFE que d'entrada tindria 15 professionals de diferents àmbits i els atendria casos d'abusos sexuals, bullying o ciberbullying i estaria obert tant a possibles víctimes com a persones que tinguin casos propers i busquin ajuda. Segons l'actual alcaldessa, aquest telèfon podria atendre el 20% de joves i adolescents de la capital catalana.
I Colau, a més, atenció, ha apostat avui perquè Barcelona es converteixi en seu del Mundial de Futbol Femení de l'any 2031. Colau justifica la proposta dient que aquí, a la capital catalana, té les millors jugadores del món i les infraestructures necessàries per ser la seu d'un Mundial. Una proposta, per cert, criticada després pel candidat d'Esquerra, que acusat els comuns d'apostar ara per un Mundial de Futbol quan van rebutjar portar Barcelona al Mundial d'Atletisme. I per últim, pel que fa a Valens, la seva candidata, Eva Parera, ha passat avui pel matí a Ràdio Estel. Parera s'ha mostrat partidària d'eliminar la majoria de les superilles que el govern de Colau ha impulsat en aquest mandat.
destruir la Sarda, que tan bons resultats de mobilitat ha donat a la ciutat, doncs serà un greu problema. De fet, ja està sent un greu problema la construcció d'aquesta superilla, perquè està generant ja unes pèrdues del 40% en el comerç afectat per les obres. El mateix passa amb les obres de Via Laietana, que està provocant unes pèrdues del 50% ja contrastades, no? És evident que això no està funcionant, s'ha de revertir, no tot serà revertible pel cost que pot suposar, però s'ha de fer un replantejament molt seriós de tots els projectes urbanístics que s'han fet.
A més, Parera ha insistit en que la ciutat recuperi les vies de circulació ràpida per tal d'esponjar retencions en carrers secundaris i replantejar també els carrils bici en les vies de circulació ràpida, que el que fan, ha dit, és provocar més caos.
La candidata de Valens també ha definit el seu partit com un lobby polític de les empreses i ha remarcat que Barcelona ha de tenir 5.000 policies més perquè la ciutat té, diu, uns nivells de delinqüència molt alts.
I per últim, encara sobre les eleccions municipals, sapigueu que la Junta Electoral ha ampliat el termini per dipositar el vot per correu fins al dijous 25 de maig. Això és un dia més del que estava inicialment previst. Així ho havia demanat Correus. Tot i l'ampliació, la Junta Electoral remarca que Correus haurà d'agilitzar ara la gestió per assegurar que els sobres amb els vots puguin entregar-se a temps el dia de la votació a les respectives meses electorals. Més coses, encara un últim apunt de política. El govern espanyol ha valorat avui el dictamen de l'ONU sobre Carles Puigdemont i diu que el que demostra és que els fets pels quals s'acusa l'expresident de la Generalitat s'han de jutjar.
Per això la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño demana a Puigdemont que torni a Espanya per declarar davant la justícia. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Lo que está diciendo esta sentencia es que tiene que haber una sentencia. Se tienen que juzgar esos hechos. Y las consecuencias jurídicas que se deriven de esa sentencia vendrán derivadas del análisis de los actos y de la responsabilidad del señor Puigdemont. Insisto, para mí es evidente, y esta resolución lo deja más claro, que el señor Puigdemont debe venir a España y ser juzgado.
La vicepresidenta ha tornat a insistir que a través de la via del diàleg la situació actual a Catalunya és millor de la de l'any 2017.
Unes declaracions de Calviño que han estat ja contestades per Junts, des de Xavier Trias, que ha dit que ha sortit en defensa de Puigdemont i ha dit que són excuses del govern espanyol per no complir amb la decisió del Comitè de Drets Humans de l'ONU.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Qüestions. Fons de la Generalitat han confirmat a Ràdio Estel que el president Pere Aragonès es trobarà en els propers dies amb l'abat de Montserrat, Manel Gasch. Les mateixes fonts diuen que es tracta d'una visita privada. No se saben encara els termes que es tractaran, però la visita confirma la bona relació que hi ha entre l'abadia i l'actual govern. Aquesta no serà la primera trobada de l'abat de Montserrat amb el president Pere Aragonès, perquè Manel Gasch, després de ser escollit abat de Montserrat al setembre del 2021, ja es va trobar amb el president de la Generalitat amb motiu de la benedicció abacial en la reunió del patronat de la muntanya de Montserrat al setembre de l'any 2022. També es van trobar durant el lliurament de Premi Serra d'Or el mes de març passat.
I d'aquí a dos anys, el 2025, Montserrat celebra el seu mil·lenari, un esdeveniment sobre el qual ja s'està treballant des de fa temps i que tindrà una gran transcendència institucional, religiosa i cultural.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 18 minuts, continuem a l'Estel Migdia. Demà està previst que el servei de la línia R2 Sud de Rodalies torni a estar normalitzat. Així ho ha assegurat un document intern de DIF que ha enviat als treballadors.
El document explica que demà dissabte es farà la restitució dels sistemes de senyalització i comunicació del tram entre les estacions del Prat i Castelldefels. L'incident del dia 1 de maig va obligar a reduir el pas de trens, primer amb dos combois per hora i sentit i des del 5 de maig amb tres trens per hora i sentit.
Això sí, la prova de foc d'aquest restabliment del servei serà dilluns al matí, quan en dia laborable l'ús d'aquesta línia es doble d'usuari respecte als que la fan servir al cap de setmana. A tot això, atenció, els maquinistes asseguren que el llançament de pedres quan passen els trens s'ha convertit ja en un acte vandàlic habitual a Catalunya. L'any passat, per exemple, es van registrar 427 pedrades contra convois de Rodalies i de regionals.
La línia R3 en el tram entre Balanyà i Vic és la que més pedrades va rebre, un total de 88. També pateixen aquests actes vandàlics els trens que circulen per la R2 Nord entre Palau-Tordera i Sant Celoni. El llançament de pedres no només afecta la circulació, sinó que també pot causar ferits a principis del mes d'abril. Un maquinista de la R4 va haver de ser atès per aquesta causa, a causa d'una pedrada al frontal del tren que va trencar amb vidres a la boca.
I si no us desplaceu en tren i en canvi ho feu en cotxe, bones notícies, perquè els carburants ja són avui més barats que abans de la guerra d'Ucraïna. De fet, el preu mitjà de la gasolina i el dièsel a Espanya ja està ara per sota dels nivells que tenia a l'esclat de la guerra.
El preu mitjà per litre de benzina és avui d'un euro amb 58 cèntims i en el cas del gasoil el seu preu és d'un euro amb 48 cèntims. La setmana del 21 de febrer de l'any passat, que és quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, la gasolina costava 1,59 euros per litre i el gasoil 1,48. Amb aquestes dades també es veu com el preu del dièsel es consolida per 14a setmana seguida per sota del preu de la gasolina. Amb aquests nivells de preus, els carburants es mantenen lluny dels imports que es van assolir l'estiu passat, quan al juliol la gasolina va assolir els 2,14 euros i el gasoil els 2,10 euros.
Estel migdia.
Laboral, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a l'empresa General Food Market per vulnerar la llibertat sindical d'una venedora a qui poc més d'un mes després de ser nomenada delegada sindical li va impedir que fes servir el cotxe d'empresa per fer tasques sindicals, encara que prèviament aquesta treballadora ja el feia servir durant períodes de descans i també de vacances.
En una sentència, el tribunal confirma la indemnització de 10.000 euros que havia interposat el jutjat de primera instància perquè considera que l'empresa no ha pogut justificar la decisió. El TCJ assegura que el dret a la llibertat sindical comprèn no només el dret a sindicar-se, sinó també a desenvolupar l'activitat sindical i el dret a la no discriminació. Els magistrats consideren demostrat que l'empresa va decidir retirar l'ús del vehicle d'empresa en els dies que portés a terme la seva funció sindical, quan des de l'inici de la relació laboral la treballadora feia un ús professional però també privat del vehicle.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona ha sancionat amb 250.000 euros l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. És l'empresa encarregada del servei de recollida de brossa a la ciutat. L'ha sancionat per barrejar envasos amb rebuig.
El ple ha ratificat la sanció en l'última sessió abans de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig per 25 vots a favor i les dues abstencions de Partit Popular. El regidor de neteja, Jordi Fortuny, ha recordat que els fets van tenir lloc a finals de febrer en una zona de la ciutat sensible, ja que és on s'està portant a terme una prova pilot de recollida selectiva. Fortuny considera que les accions que s'han fet amb una intenció maliciosa i que evidencia la necessitat d'un nou contracte de la brossa que vetlli per un major control d'aquest servei de neteja.
Barcelona, col·lectius veïnals del barri del Raval abandonen ja les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per tenir la concessió de l'antiga escola Massana. Els veïns denuncien els obstacles que els ha posat el govern actual a través d'un comunicat. Expliquen que després de més d'un any de negociacions han fet tot el possible per arribar a un acord i denuncien un procés ple de traves per part del consistori.
En aquest sentit afirmen que deixen la taula de negociació amb el govern municipal actual per centrar-se en seguir desenvolupant un projecte polític i avisen al pròxim govern que surti de les urnes del 28 de maig que seguiran defensant l'equipament fins a aconseguir la concessió de l'antiga escola Massana. La seva petició passa per evitar l'enderrocament de l'antiga escola. Des de l'inici de la pandèmia s'hi alberga una xarxa d'aliments, el sindicat d'habitatge, una escoleta i un gimnàs popular i d'altres activitats també per les famílies més necessitades.
Els veïns també han fet una crida a boicotejar actes electorals i, de fet, no és la primera vegada que amenacen amb això. Ja ho han fet en els darrers mesos en diverses ocasions, per exemple, amb els comuns. La darrera va ser el passat abril, amb un acte amb Yolanda Díaz i, prèviament, a mitjans de febrer, ocupant la seu de la formació a Barcelona. Mirem ara breument el que passa a la resta del món. Ja han desactivat l'alerta de tsunami al Pacífic Sud, a l'arxipèlag de Nova Caledònia, després que aquesta matinada s'hagi registrat un terratrèmol de magnitud 7,7.
El Servei d'Alertes per Tsunami del Pacífic ha indicat que aixeca aquesta alerta de tsunami. En un primer moment havia indicat possibilitats de perilloses onades en un radi de 1.000 quilòmetres, al voltant de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat a 37 quilòmetres de profunditat.
I a Itàlia ja són 14 les persones que han mort per les fortes inundacions que han devastat completament la regió de l'Emília-Romanya, al nord del país. Els serveis d'emergència treballen a contrarrellotge perquè les previsions de més pluja han posat en alerta les autoritats, que han ordenat evacuar ara més poblacions.
Per aquest cap de setmana s'esperen noves tempestes a Itàlia i per això s'ha desallotjat els veïns dels municipis de Ravenna i de San Telmo. Aquest divendres s'ha localitzat una altra víctima, un home de 84 anys del municipi de Faenza. El ministre de Medi Ambient ja ha anunciat que el dimarts es declararà la regió afectada zona catastròfica.
I no marxem d'Itàlia perquè avui s'ha detingut un home de 40 anys després de saltar-se els controls de seguretat de l'entrada a la ciutat del Vaticà amb cotxe a gran velocitat.
Ahir, passades les 8 del vespre, un home va embestir les barreres de control i va aconseguir arribar a la plaça central del Vaticà, on els gendarmes del Vaticà van disparar les rodes del cotxe per evitar el seu avenç. Segons informa l'oficina de premsa del Vaticà, l'home passa avui a disposició judicial. L'home, després de ser detingut, va ser atès per metges del Vaticà que asseguren que estava alterat.
Estel migdia.
Mirem ara cap a Oviedo, on la policia investiga la mort de dues nenes bessones de 12 anys que aquest matí s'han precipitat des d'una finestra del pis on vivien.
Els fets haurien passat cap a les 9 del matí. La mare i el pare han hagut de rebre assistència psicològica i el seu germà, petit de 10 anys, a aquella hora era a l'escola. La policia ha descartat per ara la implicació de terceres persones en aquest succés.
I a Catalunya el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança a l'home que s'acostava a menors d'edat, els tocava i els feia a petons. Els fets van passar durant aquesta setmana al barri de les Corts de Barcelona.
La policia catalana ja va detenir l'home el dissabte passat, però va quedar en llibertat amb càrrecs. Dimarts va tornar a ser detingut després que uns agents que ja havien estat alertats l'enxampessin repetint els mateixos actes. Segons els veïns, l'home anava pel carrer i de cop s'apropava a un menor i el tocava i a vegades li feia petons. En un cas, fins i tot, va intentar endur-se un nen que anava a comprar el pa a una fleca del barri.
Un motorista mor aquest matí en un xoc frontal amb un turisme a la carretera GI-623 a Saus. Això és a l'Alt Empordà.
L'accident ha passat cap a les 7 del matí. Arran de la incidència, la carretera s'ha tallat en els dos sentits de la marxa durant més de dues hores. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es tracta d'un home de 51 anys i veí d'Armentera. Les causes del xoc encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 57 les persones que moren en accident de trànsit amb el que portem d'any a les carreteres catalanes. 17 d'aquestes víctimes mortals eren motoristes.
I per últim, una nena de 3 anys ha mort ofegada al caure en una piscina particular a la població de Sunyer. Això és a la comarca del Segrià.
Els fets van passar ahir i els Mossos asseguren que es tracta d'un accident, d'una mort accidental. Segons el diari Segre, quan va passar l'incident, la menor estava amb la seva germana bessona i la seva àvia. L'Ajuntament de Sunyer ha decretat aquest divendres 3 dies de dol i ha suspès tots els actes programats, també els de la campanya per les municipals del 28 de maig.
Estel migdia amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
El 28 de maig canvia el mapa municipal. Seguirem l'escrutini, analitzarem els resultats i escoltarem els protagonistes, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quart de 3 de la tarda obrim avui el bloc local i comarcal a Girona, on aquest cap de setmana tindreu la darrera oportunitat de visitar el Girona Temps de Flors, un esdeveniment que omple la ciutat de color amb 126 muntatges florals que enguany fan reflexionar el visitant sobre l'impacte del canvi climàtic en la natura.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, la tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, s'ha mostrat orgullosa d'aquest esdeveniment i ha convidat tothom a anar-hi.
Aquesta explosió de patrimoni, de pedra, i de flor, i d'olor, i de sentits, que evidentment doncs, és una experiència sensorial total. Per tant, no és d'ahir per avui, sinó és la trajectòria de molts anys i de molta implicació de molta gent.
Aquesta edició també és especial perquè ha recuperat alguns punts que per culpa de la pandèmia no havien pogut reobrir fins ara. Com a novetat també hi ha la incorporació de l'antic teatre i la sala de ball Odeon i es podran també tornar a visitar espais interiors com el Museu d'Història de Girona, la Casa Lleó a Vinany o l'Església de Sant Lluc, d'entre d'altres. Els horaris d'obertura dels espais són de 10 del matí a 10 de la nit, tret d'aquest dissabte, que serà fins a la mitjanit.
I atenció a aquesta proposta que han engegat a Manlleu, perquè hi ha un projecte que recepta cultura a pacients amb mobilitat reduïda. Voluntaris de la Biblioteca Municipal de Manlleu els fan arribar llibres i revistes personalitzats per millorar el seu benestar emocional.
Aquest es tracta d'un projecte conjunt entre el CAP de Manlleu i la Biblioteca Municipal per apropar aquesta cultura a aquells pacients que no es poden desplaçar amb facilitat fins a la biblioteca. D'aquesta manera també poden socialitsar amb els voluntaris amb la cultura darrere fons. Tot plegat va néixer a iniciativa d'una infermera que ja s'ha jubilat, però continua de la mà de nous voluntaris. Anna Rovira, infermera del CAP de Manlleu, n'explica els beneficis.
Doncs amb tot, no? A nivell això, cultural, cognitiu i tot això, perquè creiem que més si la biblioteca pot portar-hi algun voluntari o no, aquell dia que aspirin aquella persona també serà un dia diferent, podran parlar amb algú diferent dels que parlen sempre, saps? Segurament serà un benefici per ells.
D'altra banda, l'altra gran pota d'aquest projecte és la recomanació que fan també des del CAP a pacients perquè s'acostin també a la biblioteca com una manera de fer exercici, socialitzar en algun club de lectura i nodrir-se també culturalment.
I un altre exemple més el trobem a Ripoll, on el Museu Etnogràfic d'aquesta població ha tirat endavant un projecte on persones amb discapacitat intel·lectual faran de guies i ensenyaran l'equipament als visitants que hi vagin. Aquesta nit coincidiran amb la celebració de la Nit dels Museus, que es farà també, se celebrarà també a la capital del Ripollès.
Amb tot, des de la Fundació MAP, entitat dedicada a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual Ripollès, volen ajudar a entendre el museu d'una manera diferent, des d'una altra mirada, a partir de la seva experiència. La visita consisteix en un recorregut al Museu Etnogràfic de Ripoll, amb la particularitat que els guies que el visitant trobarà avui a cada espai no seran els habituals del museu, sinó que seran una dotzena d'usuaris de la Fundació MAP. L'educadora d'aquesta fundació, Meritxell Nardí, explica els beneficis a tot plegat.
Un augment de l'autoestima, a l'haver-se d'enfrontar, estar davant de persones, aprendre's un guió, conèixer la història, no? Recordar-se'n, tot això ajuda a l'autoestima de la persona. També a l'hora d'obrir-se, no? Hi ha gent que és molt tancada, no? Que en el seu dia a dia pues, no parla massa, està com més cohibit, i sí que s'ha notat que van com molt contents, molt orgullosos d'ells mateixos, dient, faré de guia, no? I bueno, jo crec que és un xute d'autoestima.
L'activitat és gratuïta, però té places limitades. Es farà dos cops aquesta nit, una a 7:45 del vespre i dos a 9:15.
I el Tarragonès, una empresa d'aquesta comarca situada a Constantí, s'ha convertit en la primera de tot l'estat en crear una boia que els informa de l'estat de la mar i dels seus paràmetres ambientals. Una informació que s'utilitzarà per als usos quotidians dels municipis de mar, com per exemple per saber quina bandera ha d'onejar a les seves platges.
El projecte va començar el 2019 de la mà de l'UPC i actualment ja es troba al mercat. Un dels primers municipis que s'han mostrat interessats per tot plegat és Cambrils, al Baix Camp, que en comprarà de fet una aquest estiu. Paral·lelament, la companyia també ha creat un dron innovador en la neteja del litoral. Amb tot plegat, el soci de l'empresa Ona Safe and Clean, Moisés Cruanyes, explica per quin motiu són pioners.
Doncs aquests equips són pioners perquè mai fins al dia d'avui s'hi han acoplat o afegit elements com aquests amb boies convencionals, com són les boies de platja, no? Típiques boies de plàstic, que fins al dia d'avui porten 25 anys sent de plàstic, i gràcies a aquests mecanismes, a aquests equips que incorporem, comencen a ser boies amb tecnologia IoT, no? I tecnologia Internet de les coses.
Paral·lelament, també han dissenyat un dron marí capaç de netejar els plàstics i la brossa de la superfície. Segons els socis, l'embarcació, anomenada Sea Drone, també és pionera a l'estat espanyol, ja que és l'única que, diuen, incorpora energies netes en la seva construcció i explotació. De fet, des de fa mesos, els fundadors d'aquesta empresa donen una segona vida als plàstics recollits i els converteixen en papereres i bancs.
I atenció, perquè el poble més petit de Catalunya, Gisclareny, canviarà d'alcalde aquestes properes eleccions municipals, i és que l'actual batlle, que ho és des de l'any 1976, ha decidit no tornar-se a presentar. Tot i així, l'alcaldia no anirà massa lluny perquè, amb tota probabilitat, la seva filla, Caral Tor, li agafarà el relleu el proper 28 de maig.
Gisclareny funciona per Consell Obert i, per tant, no s'escullen regidors, sinó que tan sols s'escull l'alcalde. L'actual alcalde, Joan Tor, ho ha sigut des de 1979, amb tan sols un parèntesi de 8 anys. Ara ha decidit no tornar-se a presentar perquè diu que ja ha fet tot el que havia de fer. El relleu, però, el té garantit perquè la seva filla es presenta sota la mateixa marca política que el seu pare, amb un acord municipal, amb una llista vinculada a Esquerra. L'alcalde de Gisclareny admet que el fet que la seva filla li segueixi els passos li fa il·lusió.
Em fa il·lusió, perquè, de fet, a mi ja m'hi va fer entrar una mica el que era el meu pare. El meu pare, al seu moment, quan jo tenia 23 anys, em va dir, home, tu ja has de mirar, el pare i jo, has de mirar de posar-t'hi i intentar tirar el poble endavant, que funcioni. I jo vaig dir, pues, m'hi poso. I la veritat, pues, estic content d'haver-ho acceptat.
Tot i que la campanya electoral en aquest municipi és inexistent aquest cop, però aquesta família tindrà contrincant, perquè un veí de Bagà, que no viu ni vota al municipi, ha decidit presentar-se a les eleccions de Gisclareny perquè el seu partit, diu, el PSC li ha demanat. Tot i així, els veïns del poble asseguren que no creuen que la candidatura pugui prosperar.
Tornem breument a Tarragona, on el seu port preveu reduir l'aportació de sorra que hi fa a la platja de la Pineda. Ho farà a partir de l'any 2027. Aquell any s'estima que acabi la construcció dels espigons que s'hi estan construint als dos extrems i que serviran també per evitar la pèrdua actual de sorra a la platja a causa dels temporals.
I és que des de fa 20 anys, i fruit de la declaració d'impacte ambiental per la prolongació del dic del Llevant, el port de Tarragona s'ha vist obligat a portar sorra a aquesta platja de la Pineda, uns treballs que serveixen per recuperar els metres de platja perduts i deixar la zona preparada abans que arrenqui aquesta temporada d'estiu. L'enginyer i cap d'aquesta divisió d'infraestructures i conservació del port de Tarragona, Oriol Caraltó, explica les tasques de reposició que s'estan fent.
Fa 20 anys que estem fent això, fruit d'una declaració d'impacte ambiental de la prolongació del dic de Llevant, i les obres es tracten en que ve una draga, que és una embarcació que xucla la sorra del fons del mar, i anem a una zona que tenim autoritzada, allí carrega la sorra, se la fica dins dels seus tancs, que després se'n va navegant a davant de la platja, on hi ha una canonada que, endollant i amb unes bombes, ja impulsen aquesta sorra cap a la platja on se distribueix.
El port de Tarragona defensa que amb aquesta acció el seu objectiu és vetllar per l'entorn natural en tots els seus àmbits d'actuació i seguirà, diu, aportant sorra quan sigui necessari.
Bé, desplacem-nos ara cap al Pirineu, concretament cap al municipi de Lladorre, el Pallars Sobirà, perquè és aquí on han plantat uns 7.000 arbres fruiters per contribuir a la conservació de l'ós bru i evitar que s'acosti als pobles a buscar aliment.
Tot plegat forma part del projecte Enriquiment de la Biodiversitat en Zones Osseres. L'ha desenvolupat la Fundació Osso Pardo amb col·laboració d'Endesa per dissenyar, diuen, una xarxa d'espais que facilitin el moviment i la dispersió d'aquesta espècie per tota l'àrea dels Pirineus. L'objectiu principal és restaurar l'hàbitat de l'ós bru en zones que han perdut cobertura vegetal amb la plantació de cirerers, moixeres i pomeres, d'entre altres. Alejandro Rodríguez, responsable de Medi Ambient d'Endesa, diu que han plantat arbres amb llavors autòctones de la zona perquè s'hi adaptin millor.
con las especies que hemos elegido, que van con manzano silvestre injertado para que dé más fruto, cerezos, mostajos. Entonces, cada uno tiene una floración y da una disponibilidad de fruto, ¿eh?, en distintas épocas del año. Básicamente es desde primavera hasta finales de otoño. De esta forma, el oso tiene más disponibilidad de fruto durante más tiempo y evitamos que, entre otras cosas, pueda bajar a los entornos rurales.
A més, aquests arbres també, diuen, contribuiran a la lluita contra el canvi climàtic perquè, segons els responsables del projecte, els arbres plantats absorbiran durant els propers 30 anys més d'un miler de tones de CO2.
Vaja, acabem aquest recorregut local i comarcal a l'Urgell perquè aquesta tarda es presenta al Museu Diocesà d'Urgell el retaule de Sant Bartomeu de Cubells, que ha estat restaurat. L'acte s'iniciarà a l'església de Sant Miquel i serà presidit per l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives.
L'acte comptarà també amb la intervenció de la doctora Francesca Espanyol, especialitzada en art medieval català, que posarà el focus en explicar la iconografia del retaule i el context artístic en el que es va produir. També hi participarà Pere Rovira, responsable de la restauració de l'obra, que en detallarà les seves fases d'estudi, neteja i consolidació. El retaule en pedra policromat de Sant Bartomeu, procedent de l'església de Cubells, data de l'any 1390. Les quatre escenes narratives de l'obra representen el martiri de Sant Bartomeu, és presidit per la seva imatge i està culminat per un dosser característic de la decoració gòtica. L'acte de presentació del nou retaule es farà a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. 20 minuts i arribarem al punt de les 3. Abans, informació esportiva. Encapçalada per un nou propi de l'esport català que ha anunciat aquest migdia la seva retirada. Ona Carbonell penja el banyador.
Como decía mi hijo hoy viniendo en el coche, dice, mamá dice adiós a la sincro. Y sus niñas de sincro, que ya sabéis que sois, o sea, todo el día es las niñas de sincro, Mayu, pa' aquí, pa' arriba, pa' abajo. Pues bueno, sí, hoy dejo de ser una de las niñas de sincro, pero muy, muy feliz por esta nueva etapa y por lo vivido.
La nedadora de Barcelona ho ha fet avui en roda de premsa a la seu del Comitè Olímpic Espanyol, Anna, acompanyada de la seva família, companyes, entrenadors i també autoritats.
Sí, Ona Carbonell, de 32 anys i mare de dos fills, ha decidit posar punt i final després de més de 15 anys competint al màxim nivell de la natació artística mundial, abans coneguda com a natació sincronitzada. La nedadora de Barcelona, el 2019, va anunciar que es retirava de manera temporal per dedicar-se a la seva família, però al cap d'un parell d'anys va decidir tornar. Carbonell, amb 17 anys, ja va formar part de la selecció espanyola, on va guanyar la medalla de plata en el Mundial d'Austràlia. El 2012 va participar en els Jocs Olímpics de Londres, on va guanyar la medalla de plata en el duet amb Andrea Fuentes, i el bronze per equips també va participar en el Rio del 2016 i en el de Tòquio del 2020. El títol mundial no el va assaborir fins al 2009, a Roma, en la modalitat de combo. En 12 anys va aconseguir 23 medalles en els campionats mundials. A nivell individual ha guanyat 5 medalles de plata, 3 en solo tècnic i 2 en solo lliure. L'última medalla va ser el de bronze amb l'equip tècnic en l'europeu de Budapest.
I del punt i final d'Ona Carbonell, el punt i seguit de Rafa Nadal.
El tenista de Manacor va anunciar ahir per sorpresa que s'aparta de les pistes durant uns mesos per preparar la seva retirada, que serà l'any que ve.
Crec que és el moment de fer una aturada, posar un punt i a part, i en aquest moment, pues, bueno, que no us puc dir res més, que evidentment content no estic, no puc anar a París. La decisió és que és, no la prenc jo, la pren el meu cos, i jo, pues, com sempre, sense ni moments de molta eufòria ni moments de molt de bajón, intentar prendre les coses així com venen, acceptar-les i mirar cap endavant.
Nadal va voler deixar clar que no es retira de moment i que continuarà entrenant per poder jugar al màxim nivell als tornejos que l'han vist arribar a l'èxit.
I dia important avui també a l'Eurolliga de bàsquet. Aquest cap de setmana el Barça té una nova oportunitat per aixecar un dels títols més preuats. Avui arrenca la Final Four de Kaunas.
A les 5, Olympiacos Mònaco, però el protagonisme vindrà en el partit de després. A les 8, Euroclàssic. A les 8, Barça contra Madrid. Els blaugrana fa 13 anys que no aixequen aquest títol. A la vitrina del museu només n'hi tenen dues, i ara sí, ara n'hi volen col·locar la tercera. Els de Saras arriben possiblement en un dels millors moments de la temporada, tant pel que fa al joc com pel que fa a la classificació a l'ACB. Han acabat liderant la Lliga després de desfer-se del Baskonia, que també lluitava per la primera posició. Tots i els números que juguen al seu favor, el tècnic blaugrana, Sara Jacikevicius, no vol sentir ni a parlar de la paraula favorits.
No sé quién nos pone condiciones de favoritos o no. Esto realmente no importa, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos opciones. Estoy seguro que otros tres equipos piensan lo mismo, que estamos a dos partidos. Esto de ser favoritos o no favoritos realmente no importa. No sé hasta qué punto estuvimos favoritos años pasados. Realmente, la verdad que no pienso que tiene tanta importancia.
El Barça té la baixa de Corey Higgins, que es perdrà tot el que queda de temporada per una lesió, i Kalinic i Vesely ja estan recuperats. El Madrid té tres baixes, la de Dec, Poirier i la de Yabusele, i arriba el clàssic com a tercer a la Lliga regular. Tot i així, per arribar fins aquí, el Madrid ha hagut de fer història i convertir-se en el primer equip en remuntar un 0-2 en contra. Els de Chus Mateo van perdre els dos primers partits al Withing contra el Partizan de Belgrat. De fet, en aquest segon assalt va acabar en polèmica per la brutal tangana entre jugadors. El del Madrid, Rudy Fernández, diu que aquesta eliminatòria els ha unit encara més com a equip.
Yo creo que nos ha ayudado a unirnos como equipo. Es cierto que los dos primeros partidos no se vio al mejor Real Madrid y después se vio a un equipo conjunto, unido, y eso es lo que nos dio la eliminatòria, poder estar aquí hoy.
És la sisena vegada que s'enfronten aquesta temporada amb un balanç de 3-2 pel Barça, i és una semifinal que ja es va viure la temporada passada, també en aquesta penúltima ronda de l'Eurolliga. És la tercera Final Four consecutiva del Barça i en tenen moltes ganes de poder conquistar aquest títol que, com dèiem, és tan preuat per tot entrenador i tot jugador. Fa des del 2010 que no aixequen aquest trofeu.
I per cert que el Barça d'handbol també jugarà la Final Four, en aquest cas la de la Champions masculina, que es disputarà del 17 al 18 a Colònia.
Ahir els de Carlos Ortega van eliminar el GOG danès en el partit de tornada al Palau per 36-31 i jugaran la seva 12a Final Four en 16 temporades. A Colònia s'hi trobaran amb el Kielce polonès, el Magdeburg alemany i el PSG.
I encara en competicions europees, el Sevilla jugarà la seva 7a final de l'Europa League de futbol després de superar la Juventus a casa per 2-1.
Els italians es van avançar al marcador, però el Sevilla va poder capgirar el marcador tot i haver d'anar a la pròrroga i jugar les acaballes del partit amb un home menys. Ara, el 31 de maig, jugaran la final contra la Roma de Mourinho, que va empatar 0 amb el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, però van fer bo l'1-0 de l'anada. El Sevilla ha guanyat totes les finals que ha jugat, 6 partits, 6 victòries. Per cert, que per tal que el Sevilla pugui preparar bé aquesta final, la Liga ha modificat els horaris de la jornada 36 i els de la 37. Els andalusos havien de jugar la jornada 37 el diumenge 28 a les 7 de la tarda contra el Madrid, i ara s'enfrontaran dissabte, un dia abans, a la mateixa hora. A la Roma, per la seva banda, també li avançaran el partit contra la Fiorentina per poder descansar i preparar aquesta final.
I pel que fa al futbol a casa nostra, hi ha novetats sobre la invasió de camp en el derbi de diumenge a Cornellà entre l'Espanyol i el Barça.
La Liga, com ja va fer davant el Comitè de Competició i Antiviolència, ha presentat una denúncia davant la justícia ordinària i s'ha designat un jutge instructor perquè estudiï el cas. Aquesta denúncia, que s'ha presentat als jutjats de primera instància i instrucció de Cornellà al Prat, ha estat dirigida a les persones ja identificades i també a totes les que van tenir participació durant els incidents. La patronal dels clubs demana al jutjat que l'oficina de l'esport dels Mossos d'Esquadra analitzi les imatges i identifiqui a totes aquestes persones. En l'informe, la Liga ha explicat que hi va haver una invasió de camp, on van haver d'intervenir tant el personal de seguretat privada del club com els antidisturbis, i a més hi han afegit que la majoria d'aficionats locals que van invadir el terreny de joc provenien de la grada inferior de Gol Cornellà. Aquest últim apunt podria canviar l'escenari al qual s'exposa l'Espanyol, que podria veure com es queda sense afició a l'estadi durant un temps. A l'especificar que van saltar aficionats de només una part de la graderia, això ho podria canviar tot i considerar que el tancament de l'estadi durant els partits que siguin necessaris sigui només pels seguidors d'aquell sector.
I no deixem de parlar de l'Espanyol, perquè, atenció, diumenge s'hi podria jugar el futur en aquesta competició. A les dues de la tarda, visita Vallecas.
Els blanquiblaus són penúltims amb 31 punts. Diumenge juguen contra el Rayo, que en té 15 més, i és 11 la classificació. Si fem números, queden 4 partits. Rayo i València a domicili i l'Atlético de Madrid i Almeria a casa. L'Espanyol n'hauria de guanyar almenys 2 i que el Getafe no en guanyés cap per poder sortir de la zona de descens. El jugador blanquiblau Leandro Cabrera diu que afronten els partits com una final.
Es la situación que es este fin de semana ir a ganar a Vallecas. Sabemos que es una final, no lo estamos tomando de esa manera. Y nada, corrigiendo y mentalizándonos en que si estamos concentrados desde el primero hasta el último minuto, tenemos muchas posibilidades de que caiga a nuestro lado.
Pel que fa als altres equips catalans, Barça i Girona jugaran demà dissabte. Els gironins saltaran a la gespa a les 2 del migdia contra el Villarreal a Montilivi i els blaugrana ho faran a les 9 de la nit contra la Real Societat, dia en què celebraran davant de la seva afició que són campions de Lliga.
I dos apunts més per tancar el bloc dels esports. Tornem al bàsquet perquè continuen els moviments a la Lliga Femenina. Avui us expliquem canvis a l'Uni Girona i també al Cadí la Seu.
Comencem per les altes. L'Uni Girona incorpora les seves files Marta Canella. Fins ara, el Barça Sant Feliuenc, la jugadora, va aconseguir amb l'equip blaugrana l'ascens, la Copa i les semifinals del play-off a la Lliga Femenina en els 2 anys que va estar al club i que ara passarà a defensar la samarreta de l'Uni. L'Escorta Gallega va ser escollida jugadora revelació de la Lliga i és internacional de 3x3 de la selecció espanyola i ha debutat a l'absoluta. El Cadí la Seu, en canvi, perd a una de les seves jugadores que volia renovar. El club va oferir a Laia Reventós seguir una temporada més, però la de Santa Eulàlia de Riu Primer ha decidit desestimar l'oferta. Reventós ha agraït la confiança del club en ella durant els 3 anys que ha jugat a la l'Urgell i la seva baixa s'afegeix a les altres 3 que s'han anat coneixent els últims dies. La de Jelena Vucetic, Bojana Kovacevic, Laura Penya i Stephanie Watts.
Ai, per última, en waterpolo avui es juga el segon assalt de la final de la Lliga Masculina.
Dimecres, l'Atlètic Barceloneta va guanyar el Sabadell a Can Llong i li va trencar la imbatibilitat de 24 victòries consecutives i avui té l'oportunitat de rematar la feina a la seva piscina, la de Sant Sebastià i davant dels seus aficionats. Si guanya, ja seria campió de Lliga. En canvi, si el Sabadell s'emporta el partit, es jugaria un tercer partit diumenge.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. Va, 10 últims minuts de programa dedicats a la cultura.
Bé, Xavi,
bona tarda. Avui comencem aquesta secció cultural a l'escenari, perquè l'òpera de Wagner Parsifal torna al Liceu de Barcelona 12 anys després. Aquesta vegada ho fa sota la direcció de Klaus Gut i Josep Pons. L'obra es podrà veure des del dijous de la setmana que ve, per tant, des del 25 de maig i fins al dia 6 de juny estaran aquest teatre. Els protagonistes són Nicola Shukov, en el paper de Parsifal, i Elena Pankatrova, que interpreta a Condri.
Parsifal arriba amb totes les mirades posades en un retorn especial i esperat, ja que va ser precisament al Gran Teatre del Liceu on es va representar aquesta òpera de Wagner per primera vegada. Això va passar l'any 1913, després que l'obra fos prohibida a Alemanya. Els organitzadors, Xavi, asseguren que no deixarà indiferent a ningú perquè no té res a veure amb altres representacions que s'han pogut fer d'aquest clàssic. L'obra, en aquest cas, se centra en la recerca medieval dels cavallers de Grial d'un redemptor, però simbòlicament reflecteix els esdeveniments que van portar el cop d'estat a Alemanya l'any 1933. De fet, la producció de Klaus Gut situa l'acció en una Alemanya enfonsada després de la Primera Guerra Mundial i més en concret en un hospital per a mutilats de guerra. I atenció, perquè l'obra sembla ser que té una connexió amb el monestir de Montserrat. Ho explica el director. Ara ens explica el director Joan Pons.
Escoltem-lo.
Ell escriu, fa dibuixos sobre Montserrat i creen com un imaginari romàntic. I fa un opuscle sobre Montserrat i li envia el seu amic Goethe. I Goethe es fascina amb aquest text de Humboldt i li passa a Schiller, també, en el que diu: per trobar el teu jo interior has de crear el teu propi Montserrat. O sigui, Montserrat com a imatge de recerca interior.
Interessantíssim. Doncs vinga, va, fins a partir de la setmana que ve aquesta nova òpera al Liceu. En cinema, avui es projecta el Docs Barcelona, el documental Fauna, del director Pau Faus.
I en aquest cas, el director reflexiona sobre la relació dels humans amb la naturalesa i ho fa amb la contraposició de dos mons molt diferents, el d'un pastor d'ovelles i el d'un laboratori científic on s'assaja amb animals per trobar fàrmacs per humans. De fet, la pel·lícula parla de l'experimentació animal per trobar medicaments que després doncs, fan servir les persones. Ho explica el mateix director Pau Faus.
Sí, hem ficat càmeres dintre un laboratori de màxima seguretat, hem pogut gravar com entren els animals, com els científics assagen la vacuna, etc. I crec que és important assumir que a dia d'avui la medicina científica engloba això i que, evidentment, ens confronta amb una contradicció enorme, no? Que és acceptar que sacrifiquem animals per salvar humans.
El documental ha tingut una doble premiere internacional, en aquest cas el Festival Suís Vision Zuguil i el certamen canadenc Hot Dogs, i arriba ara al Dogs Barcelona, on es projecta avui i també el diumenge.
Doncs ja sabeu, ja teniu pla per aquesta nit i també per diumenge. Per cert, que ja tenim balanç de la Festa del Cinema, que s'ha celebrat aquests quatre darrers dies, des de dilluns fins dijous. Gairebé 1 milió d'espectadors, s'ha quedat la xifra amb 977.714 persones.
I deixa'm dir un petit apunt, Xavier, i és que la pel·lícula més vista ha estat Guardianes de la Galàxia, volumen 3.
No se podia saber. Va, 200 personalitats del món literari català han demanat un canvi profund del model econòmic, cultural i social per evitar els efectes devastadors de la crisi climàtica.
I entre aquests signants hi trobem grans noms com els de Vicenç Altaió, Sebastià Alzamora, Joaquim Carbó, Gemma Ruiz o Sebastià Portell, entre altres. El text que ha impulsat el PEN català demana una actuació urgent i decidida per contenir l'augment de la temperatura global, per també protegir la biodiversitat i revertir l'actual procés de deteriorament ambiental. El cap del Comitè d'Emergència Climàtica del PEN català, Miquel Àngel Lleuger, explica que volen aconseguir amb tot plegat.
Quin impacte té la literatura això? Com la literatura reflecteix això? Com la literatura ha de reflectir? Lògicament no estem demanant que se faci literatura didàctica ni literatura programàtica, però, evidentment, el que passa en el món té algun reflex i ha de tenir algun reflex.
I aquest manifest que han signat totes aquestes personalitats que hem comentat també demana replantejar-se la informació que rebem sobre l'emergència climàtica i incidir més en la denúncia de les violacions de drets humans patides pels activistes de l'ecologisme.
Bé, home, i com cada divendres, ja ho saben també els nostres oients, acabem el programa amb un recull de les noves cançons que ja es poden escoltar des d'avui. Per tant, atenció, vinga, va, obrim pista de ball. Comencem pel nou tema de la catalana, Rigoberta Bandini. Sí. Voy a Miami Beach, busco dónde está el Ritz, pero no encuentro nada. Després d'uns mesos sense activitat, avui ha estrenat aquesta cançó tan tropical, Miami Beach.
I aquesta cançó significa el retorn de la cantant a la música després de passar uns mesos de descans. Cal destacar que l'artista catalana no publicava cap cançó nova des de l'any passat, quan va anunciar que faria un descans per un temps, i sembla ser que ja ha tornat.
I tant, amb aquesta Miami Beach. Va, i també a casa nostra, la cantant de Manlleu, Paula Valls, ha trencat 5 anys de silenci i estrena avui És estrany.
Després de debutar d'adolescent amb l'EP Black and White i de consolidar-se amb el disc I Am, això va ser l'any 2018, Paula Valls torna 5 anys després amb la maduresa de la primera joventut. I amb aquesta cançó l'artista anuncia nou disc que, a diferència dels altres, serà en català.
I també avui la cantant d'Olesa de Montserrat, Chanel, estrena PM. Juntitos en la playa, bailando en la arena.
L'artista representant espanyola d'Eurovisió l'any passat ha portat els sons tropicals i també pop en un nou senzill, una cançó que ve acompanyada d'un videoclip que es va gravar a Almeria sota la direcció de Willy Rodríguez, Xavi.
I atenció, pareu ara bé les orelles, perquè a les Illes un clàssic, també hi estrenes. Tu, meu penya, ha publicat la vanera Pedra Foguera. Si qualcú de vosaltres la veu, digueu-li que pensen bé.
Vinga, amb aquest ritme podem explicar que aquesta cançó, aquesta manera, recull records íntims i moments viscuts, especialment a la colònia de Sant Jordi de Mallorca. Pedra Foguera s'assuma a la cançó Banastres, publicada també aquest any. A partir del juny, Tomeu Penya entrarà de nou a l'estudi per gravar la resta de temes que formaran part del nou disc que publicarà la tardor.
I baixem ara cap al sud, perquè qui estrena single avui és l'andalús Manuel Carrasco, que ha publicat el tema Hay amores que duran toda la vida. Porque este amor tiene un sol pintando un río,
Santa Cruz, la soledad, un vestido de volante, una... El cantant ha dedicat aquesta nova cançó a la ciutat de Sevilla, i és que aquest mateix tema el va interpretar al concert que va oferir a la capital andalusa l'any passat, i ara el publica gravat en un estudi.
I lluny de casa nostra, canviem completament d'estil, qui també està d'estrena és Bad Bunny. Como blow, me gusta tu flow, tranquilita, tu siempre te roba el show.
Dani ha tornat amb més força que mai, podríem dir, amb una cançó en espanyol, amb picades, això sí, a l'ulleta, a l'anglès, i una fusió d'estils urbans i electrònics que demostren com el cantant porto-riqueny s'uneix a la nova onada de sons urbans.
I també de l'escena urbana que ha publicat avui nou disc, és l'argentina Nicki Nicole.
Baby, dime a ver, dime esta noche qué vamos a hacer. Todo lo que me pida yo te lo daré.
Nicki Nicole és una de les cantants argentines del moment. Avui ha presentat el seu nou treball que es titula Alma i que està format per 10 noves cançons.
I per cert que Nicki Nicole la veureu al directe al Cruïlla de Barcelona el dimecres 5 de juliol. Més cançons que arriben avui. Mirem ara cap al Regne Unit per escoltar el nou tema dels Blurs, The Narcissist.
La històrica banda britànica anuncia amb aquest tema nou un disc que serà el primer que treuen després de 8 anys. Es publicarà el proper 21 de juliol com a primer single. Blur ha compartit el tema de Narcissist, que l'escoltem, una cançó molt pop, que és molt possible que interpretin el proper 1 de juny quan actuïn al Primavera Sound a Barcelona, també.
I des de Madrid, el grup Pink Noise retorna també amb aquest single Mientras quede aliento.
Els madrilenys han estrenat avui aquesta nova cançó, la segona que publiquen aquest any després que el gener passat publiquessin Motor. La banda liderada per Álvaro Benito ha tornat aquest any amb una nova gira que recorrerà tot l'estat.
I per últim, acabem aquí, moment d'aixecar-se de la cadira per ballar la nova cançó que Juanes canta amb Juan Luis Guerra.
Y cuando intento olvidarte más te pienso y no te...
El cantant colombià publica el disc Vida Quotidiana, el primer que publica des de l'any 2019. Entre els temes hi ha aquest tema amb Juan Luis Guerra, una cançó que es diu Cecília i que està dedicat a la dona de Juanes.
Doncs amb això acabem. Gràcies, Olma. Bon cap de setmana. I a tots vostès també. Bon cap de setmana. Ens hi tornem a posar dilluns al punt de les dues del migdia. El control tècnic hem tingut el Jordi Carretero, la producció en Pau Massip i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel. Bon cap de setmana. Fins dilluns.